L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres anem amb aquest espai de l'alcalde t'escolta. Una setmana més arriba aquest espai amb 10 preguntes, amb 10 comentaris dels nostres oients, per a que l'alcalde els vagi contestant de 1 en 1 en uns minutets, d'una forma concisa i contestant, responent a totes les preguntes que se li demanen. Doncs, alcalde, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs anem a començar ja de seguideta amb la primera d'aquestes preguntes. És llargueta, però m'agrada llegir-la sencera, perquè crec que si l'escriuen és per alguna cosa, no? Marisa Natxer Barrué diu: me sorprèn veure les fotos que pengen a la pàgina de l'Ajuntament de Vila-real dels actes als que van els regidors, sols a regidors de l'equip de govern. Tinc el dubte si és que els altres regidors no acudeixen a cap acte, cosa que crec que no és així, perquè veig que en les xarxes socials pengen coses, o és que en els diners de tots els vilarealencs sols es fa propaganda als regidors de l'equip de govern. Diu que li pareix un tema molt important, perquè la partida pressupostària en propaganda i publicitat de l'Ajuntament és una de les més elevades. Doncs bé, aquest és el comentari de Marisa.
Pues la veritat és que me dol especialment esta pregunta, no? Perquè Marisa sap que realment d'objectiu no n'hi ha res de lo que està dient, no? Jo l'anime a que entre a la pàgina de l'Ajuntament, mos diga casos concretos, perquè l'última setmana o les últimes dues setmanes, pues en el Consell Local de l'Esport, en la festa de Tots Sants, en la missa, en la beatificació de Sant Pasqual, en els actes, en la Fira de la Solidaritat, jo he trobat un munt de casos en aquests moments que he entrat on sense ningú tipus de problema estan els regidors de l'oposició. No sé per què ja no els veu. Aquesta és la pregunta que n'hi hauria que fer. Ara, jo li dic que també és d'alguna manera una reflexió, per això dic que me dol especialment, perquè pareix que Marisa no ha conegut el que és este ajuntament en la història, no? Amenaces als periodistes, en els equips de govern del Partit Popular, o que entrara una càmera a una roda de premsa i quan jo acabava de fer-la, o Mari Gràcia Molés, o qualsevol altre partit de l'oposició, quan acabava el Partit Popular se n'eixia la càmera i no mos gravava, és a dir, mos invisibilitzava completament, no? O quan evidentment mos tallaven de les fotos de tots els llocs on estàvem, no? I això és la veritat que tot el món sap en este poble i per tant me dol especialment que s'utilitzi aquestes preguntes per a crear una realitat que no existís, o sigui, que senzillament si ho entra i ho analitza veurà que no existís. És evident que els regidors de l'equip de govern i l'alcalde pues, eixiran més en fotos perquè governen i van a molts actes que els regidors de l'oposició no van, però quan els regidors de l'oposició van a un acte, li assegure que jo no treballe per a evitar que ningú isca ninguna foto. Treballe per a tirar el poble endavant en la màxima de lo que puc i li dic que he fet un tremendo esforç i en la història de l'Ajuntament de Vila-real s'ha tratat a l'oposició com s'està tratant ara. En càmeres que graven el pleno, que s'emitís en directe a través de YouTube, estava prohibit en el Partit Popular del senyor Folgado i dels seus companys gravar el pleno municipal, o sigui, no el podia veure ningú, per tant, ahir poden dir tot el que volen i se'ls veu, no sé, se retransmetís també a través de les ràdios i d'altres xarxes i les rodes de premsa se graven i se'ls dona un CD a cada grup perquè facin l'ús que creguen convenient. En la història de Vila-real s'ha tratat en la mateixa igualtat a l'oposició que als demés com se trata en aquests moments. Per tant, me dol especialment la pregunta perquè realment us té que plantejar quan fa aquestes preguntes pues, tindre prova, no? I poder demostrar-ho perquè si no se genera una imatge que és realment falsa i això no està bé.
Doncs continuem perquè també a través de Twitter fan preguntes els nostres oients. Per exemple, Anima Groga diu per què es permet en molts carrers estacionar els cotxes damunt la vorera, carrer Salvador, Vázquez de Mella, etc.
Bé, doncs és un tema problemàtic, evidentment. Jo dic moltes vegades que tenim una tremenda sort i un honor, no?, de viure en una xicoteta ciutat i un enorme poble, no? El nostre poble està configurat urbanísticament, va néixer com un poble xicotet que va anar constituint-se poquet a poquet, especialment en el centre de la ciutat, en carrers molt estrets, en ceres molt estretes. En molts pobles i ciutats han acabat, quan s'han fet molt més grans, és a dir, quan se convertien en ciutats molt grans, peatonalitzant tota la zona centro. Si peatonalitzarem tota la zona centro i evitarem que passarà ningú, com s'ha fet en la majoria de ciutats de 70, 80, 90 mil habitants, Gandia, Torrent, i moltes que podrem advertir, o València, vamos, seria una revolució la que se generaria i tot el món se ficaria pues molt cabrejat, no? Perquè evidentment no permetria la convivència i la circulació adequadament. Per tant, tenim el problema d'estos carrers, hem anat fent coses com la semi-peatonalització de molts carrers, esta legislatura, en la medida que l'economia mos deixa i els diners, els pocs diners que tenim anem fent, i per exemple també hem arribat a algun acord com el carrer Sant Cristòfol, el carrer La Comuneta, en alguna casa vella que té dificultats de ruïna, etc., per arribar a un acord amb els propietaris, tirar-la i crear algunes places d'aparcament per a que no estiguen damunt de les aceres i tal. Però és un tema complicat, evidentment en aquells casos en els que s'obstaculitza l'entrada a alguna casa i podria generar algun risc, la policia sí té ordres de multar i retirar-los, però en la medida que podem facilitar la convivència a les persones majors que majoritàriament viuen en la zona del centre, moltes vegades tenen que deixar el cotxe al costat per dur la compra, per tornar-la, etc. Tenim una falta d'aparcament molt fort i una necessitat d'anar definint el centre d'una altra manera, però en aquests moments, evidentment, pues, ni estem en condicions per aquest tamany que té la ciutat, ni podem tampoc ser massa extremats, no? Per tant, en la convivència i en el sentit comú intentem pues, equilibrar. No?
Molt bé. Continuem amb més preguntes d'oients. Bueno, ens parlen de Pasqual Cortés, diu, ficaran noves parades de bus, en les noves parades de bus informació del recorregut de les línies, és que pujar al bus i no saber a on vas, diu, millor no agafar-lo. Aquest bus urbà que sabem que és un projecte molt recent.
Bueno, anem a veure, a mi lo de millor no agafar-lo, bueno, ell sap que en estos moments a través de la web municipal n'hi ha informació de les parades on estan, les pot estudiar-ho perfectament, si viatja a l'Ajuntament el podem informar sense cap tipus de problema i evidentment la nostra il·lusió en el futur i el que va a ser una realitat és parades en marquesines per a que quan ploga la gent no se banye, adaptades i accessibles per a que tot el món pugui accedir d'una manera fàcil. És a dir, estem en aquest procés, en uns díptics, en papers, en molta informació, en els mitjans de comunicació, però si diem que estem en un programa pilot i és possible canviar, com us va tocar l'altre dia fer algun canvi perquè el transport interurbà, el que va de poble a poble, el van canviar i no van donar informació i se va produir certa distorsió, per el que m'han comentat el tècnic en mobilitat, pues nosaltres el que no podem fer, crec que seria un tremendo mal gasto en aquests moments, és començar a fer banners, vinilos, pancartes, papers i anar canviant les parades. No? Estem en un programa pilot, estem en un servei gratuït 100% que no el té ningú en esta província i en tot el País Valencià, en la capacitat de dos autobusos per una ciutat com esta, hasta les 12 de la nit, els fins de setmana, etc. Jo el que li demanaria a Pasqual és un poc de paciència, no? És a dir, no cal que ens agarrem les coses tampoc d'aquesta manera, no cal agarrar-los i no saps on vas, home, pues evidentment ja ho vam explicar, que algunes accions no les ficarem en estos moments, que estem experimentant, que volem que la gent vagi agarrant, però que la informació està en la web municipal i la pot trobar perfectament d'on estan les parades, etc. No? Hem dit inclús que anem a habilitar una aplicació de mòbil que ho pugui saber en breu, si tot va bé, on està l'autobús en cada moment, no? Per a poder-lo seguir. Per tant, que no tinga pena de que evidentment tot això s'anirà desenvolupant i en les condicions lògiques que ja està comentant, no? De dotar de major seguretat els trajectes i aquestes coses. Però evidentment, pues, estem en un programa pilot, no anem a malgastar d'una manera absurda, no? Per anar canviant les coses.
Continuem parlant del tema del bus urbà, que és algo que, bueno, està generant comentaris, evidentment. Maria Remedios Osuna diu, ¿por qué en el recorrido de las actuales líneas nuevas de autobús urbano solo llega hasta la calle Cordón y no se ha contemplado que más hacia arriba, como el barrio Melilla o Casas Capote, viven muchas personas mayores y podrían usarlo?
Pues sí que s'ha fet un estudi molt complet i no vol dir que no se pugui canviar, com he dit anteriorment, i que per tant som sensibles i estem estudiant les distintes possibilitats. Ara bé, li dic que estem tenint moltes queixes de molta gent que en estos moments pensa que podem arribar en l'autobús a la porta de sa casa, com si fos un taxi. Este és el concepte o la cultura que tindrem que anar canviant també en la ciutat, és a dir, en totes les cases del barri del Progrés, d'on està la parada, per el que hem estat estudiant i me diuen els tècnics, com a màxim poden estar a 5 minuts caminant d'aquesta parada, no? No és el mateix estar a 5 minuts caminant que agarrar l'autobús i poder-te anar fins a l'hotel, o hasta els juzgats, o hasta els serveis mèdics, o hasta els centres esportius, o hasta l'ermita, no? És a dir, evidentment no podem anar a la porta de cadascú, i sobretot n'hi ha un element fonamental per a que això no fracasse, i és que l'autobús siga ràpid, que passe cada 20-22 minuts, perquè si no és aixina, evidentment no l'agarrarà ningú i serà un fracàs per part de tots. Per tant, en aquests moments, l'estudi que tenim i les dies que estem funcionant ens diuen que estem arribant a l'hospital en 20 minuts. Cada 20 minuts passa un autobús per l'hospital, que era algo que jo estic tremendament content, des de totes les crítiques que puguen haver, que és normal, és un servei nou, però que bueno, anirem estudiant puntualment algun canvi. Però n'hi ha que entendre, i té que entendre la gent, que si tenim que arribar a tots els puestos, necessitaríem 10 autobusos generant un lío de tràfic per dins de la ciutat i damunt pues, no passaríem cada 20 minuts i per tant no tindria ningú sentit l'autobús. No? Un poc de paciència, anem elaborant-lo i acostumbrem-nos a que en molts llocs, evidentment, pues, no tindrem la facilitat d'eixir de la nostra porta i pujar a un autobús com en ninguna ciutat ho tens, ni les parades de metro ni l'autobús.
Continuem amb una pregunta de Juanjo. Diu, per què en el seu dia se van arreglar les voreres del carrer Cordó, les de la part dreta fins a l'escola Fundació Flors i la resta fins al carrer Sant Juan Bosco, que la resta del carrer fins al carrer Onda no paguem els impostos?
Pues segur que es paga, com tots els veïns i veïnes de Vila-real. Però a Juanjo n'hi ha que dir-li que jo duc d'alcalde i aquest equip de govern governant 7 anys, dels 7 anys pagant durant els primers anys una brutalitat de diners dels empastres dels governs anteriors, diners ne tenim menys que mai en la història, hem viscut una crisi i hem assumit l'Ajuntament en un 26% de paro en 2011, per sort anem millorant i tenim en aquests moments un 14%, la ciutat avança i va millor, però la situació econòmica de l'Ajuntament és molt complicada, duríssima, només té que veure cada pressupost municipal el que podem destinar a aquest tipus de coses, no? Misèria comparat en una ciutat com esta que hauria de tindre pressupostos molt més alts per afrontar el futur i arreglar coses, però per desgràcia tenim que estar pagant els empastres que altres van fer perquè ells van fer les obres però no en van pagar cap, jardins, col·latges, monuments, convenis, etc. Vull dir en això, que evidentment que té tot el dret del món en els seus impostos, com tot el món, però n'hi ha moltíssimes seres antigues encara, moltíssimes. El Partit Popular va governar 7 anys aquesta ciutat en una millona que va administrar, en un préstamo de 20 milions que va demanar, i en vez de fer una plaça major de 4 milions d'euros o de 5, pues jo haguera arreglat pràcticament totes les seres de la ciutat. Però jo no els he tingut, aquests diners. Val? Aleshores, què fem? Pues utilitzem una cosa que es denomina el cànon de sanejament, que paga cada un en el seu rebut de l'AUIA i que FACSA ens té l'obligació d'ingressar per a millorar diguem, les canyeries, no? Perquè ens entenga la gent les tuberies. Allà on detectem que n'hi ha problemes en les canyeries i anem fent estudis, com tenim que alçar la cera per arreglar les tuberies, se ens paga, i dice cànon, la cera i les tuberies. Aleshores, el que vam fer en l'altre costat pues, va ser via el cànon de sanejament. Tenim uns dinerets ahí guardats en l'Ajuntament, en un compte, via la transferència de FACSA per a fer aquest tipus d'actuacions, i jo sí que me comprometo a estudiar si és possible via el cànon de sanejament, pues perquè n'hi ha problemes en les canyeries encara, són de les antigues, n'hi haguera alguna fuga, n'hi haguera problemes, que ho estudiem, tot això, pues poder utilitzar part del cànon i mantindríem aquest costat. Però, evidentment, intentem prioritzar en aquests llocs que tenim detectades fugues, problemes en l'alcantarillat, etc. Ojalà tinguérem tots els milions que estem pagant, per exemple, els 4 milions d'euros que tenim que pagar ara i pico pel conveni de les Dominiques i el Jardí, que sí, el van obrir i el van inaugurar el senyor Robert i el Partit Popular i el senyor Folgado, però ara el tenim que pagar nosaltres després de 7 anys, no? O el Jardí Jaume I, o etcètera, etcètera, o l'Avinguda França, o l'Avinguda Europa, o tantes coses, no? Però, bueno, pues, un poc de paciència, jo li comprenc que un davant de sa casa pues, li agrada que les coses se facin i poquet a poquet anirem treballant, no? Però me comprometo a mirar si via el cànon puguem almenys mirar això.
Molt bé. D'altra banda, Òscar, per què no hi ha una ambulància per a la gent que fa esport en el CEM? N'hi ha xiquets, rugbi, lliga local, hi ha moltes coses.
Bé, jo comprenc la seva preocupació i entenc que qualsevol que li plantegés aquest tema doncs va ser partidari de ficar una ambulància allí, en cada poliesportiu dels quatre que tenim, en cada escola que fa esport escolar quan hi ha esport escolar, perquè un accident se pot produir en qualsevol moment, no fa falta que n'hi hagi tanta gent jugant per a que se produïsca. Per tant, el criteri per a ficar una ambulància ad hoc, que sé que el Partit Popular i l'oposició, també Ciudadanos, ha fet molta demagogia en aquest tema, seria absolutament inviable i m'atreviria a dir, no?, innecessari. Nosaltres tenim un protocol molt concret i molt establert en el tema de les urgències. En Carinyena tenim 3 minuts, en la Bòbila 2 minuts i en l'hospital 5 minuts. ¿vale? Per a que puguin accedir les ambulàncies que el protocol de sanitat té. Sí que les fiquem en el moment en què hicim al carrer, és a dir, quan estem en la via pública, en una carrera, o quan hi ha algun tipus d'event que se junta moltíssima gent i, a més, ocupem la via pública, que és la via per on passen cotxes, per a que algú se pot despistar i saltar-se una paleta, o qualsevol cosa i tal, ahí se genera molt més risc que en un lloc on ja se controla d'alguna manera el que se fa cada dia, no hi ha risc de vehicles, en aquest sentit i tal, i en aquests casos, evidentment, pues, no utilitzem el tema de l'ambulància perquè encariria d'una manera brutal i després m'agradaria, quan se planteja aquest tema, que me diguera la gent en quin criteri fiquem un puesto a l'altre. Quan les xiquetes de la gimnàsia rítmica ensaien o fan un campionat que és un tema delicat perquè he estat moltes vegades en elles i salten en els espotros aquells i fan les piruetes, no fiquem ambulància en la porta també, és a dir, és un tema molt delicat i ha d'entendre que tenim una tremenda sort d'estar en una ciutat, ojalà mai passi res i que no passe, però que tenim l'hospital a un pas i centres de salut molt propet i per tant el 112 funciona i crec que podem cobrir perfectament això d'esta manera. No?
Molt bé. Gemma García Llorens, senyor alcalde, com pensa pagar l'endeutament al que està duent al poble? Pujant els impostos més de lo que ja ho ha fet?
Pues bueno, són dos mentires, el que diu Gemma. Dos mentires que pareix que en la ciutat algú se les ha cregudes, però que no tenen absolutament ningú element de veritat. No? En primer lloc, diu, conforme està endeudant vostè al poble? Jo no estic endeudant al poble de ninguna manera. Jo me vaig trobar a aquesta ciutat en un 73% d'endeudament, a punt d'intervindre a l'Estat. És més, mira si era aixina que el senyor alcalde anterior i el Partit Popular va despedir 40 funcionaris, li van obligar des de Madrid a despedir 40 funcionaris i va pujar els impostos i va aprovar un pla econòmic financer que anava a pujar la contribució a partir si tornava a guanyar, està sin la casa, si vol Gemma li l'ensenye, aprovat en aquest ajuntament, cada any un 10% més, per poder pagar l'empastre que havia deixat un préstamo de 20 milions i tot el que ja sabia ell i el Partit Popular que anava a arribar de les il·legalitats que havia fet, perquè bueno, si havia construït un jardí damunt d'uns tols solars de la gent i no les havia pagat, o una escola en el José Soriano, doncs pronto o tard, si 6, 7, 5, 4 o 8 anys, quan els juzgats li donen la raó a la gent, es tocaria pagar. I aquest és el plan que ells tenien. Però això no s'ha produït, és a dir, qui està endeudant el poble són els empastres del Partit Popular i els jutges en les seues sentències, en els que els propietaris guanyen. Mire, enguany anem a abonar 9 milions d'euros, 9 milions i mig d'euros, en les Dominiques, l'Avinguda França i el Jardí Jaume I. Algo d'aquestes tres coses les he fetes jo com a alcalde? I és la pregunta. Per tant, és una gran mentira lo de que estem endeudant el poble. Si no haguera sigut per el pas del Partit Popular i les seues responsabilitats els anys anteriors, estaríem en un 30% d'endeudament supersanejats i podríem fer seres, podríem ficar ambulàncies en les portes, podríem fer tantíssimes coses que no podem fer. I la segona qüestió, que és una gran mentira també, és el tema del pujar els impostos més de lo que vostè ho ha fet. Anem a veure, nosaltres en 7 anys que duc d'alcalde no s'han pujat els impostos ni un euro. Ni un euro. Es van baixar fa 3 anys i es van tornar a pujar perquè no podien mantindre la ciutat en els nivells mínims de serveis donat els empastres que tenim anteriors. No? Mira, jo pagava del meu piso, així en Vila-real, que està en el centre del poble, 445,46 euros en 2011. I pague en 2018 435,43, 10 euros menys. Després de 7 anys, després d'una ciutat en millors infraestructures, en millors oportunitats, en plans d'empleo, pagant els empastres i la deuda dels altres, etcètera, etcètera. Si això a Gemma li pareix que està mal, doncs el que té que fer és mirar el seu rebut, mirar si li ha pujat i quan li ha pujat, durant tot aquest temps i aleshores demostrar-m'ho al resto de Villarreal, perquè si l'únic que fa és creure és el que diu l'oposició i el Partit Popular, que no és més que una mentira al respecte d'aquest tema, hem fet esforç per a baixar percentatges de valors catastrals i ahir s'ha hagut la diferència. Ja li dic, pague jo 10 euros menys, quan la majoria d'aquest poble paga menys per l'IBI que quan vam arribar. I com a màxim, igual, un poquet més per el tema dels valors catastrals. Molt, molt, molt poquet més. Hi ha diferències entre els distints padrons, no? Però, bueno, són aquestes dues grans mentires que el PP va dient al carrer contínuament i que en datos objectius se demostren, no? I, per tant, val més una imatge i un dato que mil paraules, pues que traga la gent en les seues cases de rebuig i mire el que li ha pujat. I cada any la basura mos ha pujat prou de 70-80 mil euros el que tenim que pagar. L'IPC i tenim que abonar-lo a les empreses mos ha pujat. És a dir, tot el que mos ha pujat. I després, mire, l'impost de construccions, quan vaig arribar el teníem al 4%, està al 2%. I durant 2 anys el vam deixar al zero. Les tasses d'esport no les hem pujat ni un euro. Són les més barates d'Espanya, en els millors serveis d'Espanya. I tot el resto de tasses tampoc les hem pujat. Per tant, és una gran mentira, que evidentment no se la creu quasi ningú en el poble, però que jo li animaria a Gemma que ho analitzi bé, no? Tot el que li he dit. Perquè si s'ha cregut lo del Partit Popular, evidentment pues, me preocupa, perquè és que no n'hi ha cap dato que puga ser així. I si no se ho ha cregut i li interessa dir-ho, pues, me preocupa encara més, no?
Doncs continuem amb Vanessa Poré, perquè aquella, bueno, Vanessa diu que per què no arregla el subterrani del carrer Furs de València?
Pues perquè m'encantaria arreglar-lo i és un tema que no me deixa dormir quan plou i quan hi ha problemes. Mire, els meus nebodets i la meva germana viu allí i han tingut propet i han tingut molts problemes en este subterrani i he anat l'altra nit quan van caure les plogudes i vaig estar en la policia tota la nit treballant els 2 dies de temporal, que vull agrair moltíssim tot el treball i l'esforç que van fer tots els funcionaris i tota la gent que ens va ajudar de la ciutat. I bueno, pues això se va fer fatal, no? És un empastre més d'una obra mal feta i que fins ara pues, no hem tingut massa solució tècnica per a poder, inclús en 4 bombes que n'hi ha ahir, les he vistes jo, tinc un vídeo gravat, com m'aixiquen, no donen abasto, ¿vale? I és un tema molt delicat i molt complicat. Ara bé, pues, nosaltres en aquests moments que n'hi ha noves solucions constructives, la tecnologia va millorant, etc. També li dic que vam contratar ja fa un temps una empresa perquè ens fera un estudi especialitzat en noves tecnologies a veure si podem tindre alguna solució. Me diu el regidor de Serveis Públics, Paco Valverde, que no tardarem en tindre aquest estudi damunt de la taula i, des de luego, jo me compromet, evidentment, en la medida que siga, i ho vull dir ben clar, perquè jo no sóc des que m'agrada dir a la gent el que vol sentir, com altres, ni prometre el que no puc complir. Si me venen a l'estudi i me diuen que tinc que fer un pont nou, que allò val 2 o 3 milions d'euros, doncs antes es dedicaré a les famílies en dificultats, a la vivenda social, a arreglar ceres, a lo que tinguem que fer i tal, i no a una cosa que se talla 2 vegades a l'any quan se produeixen problemes i tenim eixida, no? Però si la cosa és assumible des del punt de vista econòmic que tenim i podem fer un esforç, li assegure que des de luego l'intentarem donar solució, no? Però el tema és molt delicat. Si vostè té que entendre que si no ho ha arreglat ningú ajuntament hasta el moment és perquè evidentment era molt complicat i difícil, però en ello estamos, no mos rendim.
Doncs continuem també amb les preguntes que s'han plantejat a través del mail villarrealrespon@gmail.com. Montse diu, senyor alcalde, ¿se ha dado cuenta que en la avenida Francisco Tárrega no hay apenas luz y podría producirse un accidente?
Pues sí, en primer lloc, possiblement n'hi havia una raó que era la d'uns enormes arbres en molta fulla, vam tindre l'any passat, ja ho vaig explicar l'altre dia, en l'altre programa que vam fer, que no vam poder tindre l'aplica d'acord amb la llei nova en vigor, perquè és una locura avui tramitar els expedients i fer-ho tot com la llei mos diu, intentem complir tot el que la llei mos diu, i per tant no vam podar els arbres, tenien unes rames enormes, tapen els faroles i evidentment pues, en aquests bosques que se va generar allí no pot haver llum. Si s'està fijant estem podant tota l'avenida en aquests moments, ja ho vaig dir l'altre dia, que era una realitat, i que segurament ara la llum, jo crec que algú va dir se hizo la luz, no? I ja se donarà compte. Però independentment d'això, fem un estudi continuat, jo també ho he passat a Serveis Públics perquè li peguen una miradeta i tal, si veiem que dins dels estàndards que tenim fa falta un poc més de llum, doncs canviem les bombilles, li donem més intensitat, fiquem alguna farola, no n'hi ha cap problema, no? Però jo crec que en aquest cas Montse parla concretament perquè evidentment en aquestes zones on hi ha tanta arboleda i no s'ha tallat per aquest element que li dic que no vam poder contratar a temps en tota... i després ja vull que sàpiga la gent que no podem tallar els arbres quan ens donen la gana. Si no contrates a temps, els arbres només se poden tallar quan la sàvia ja no està diguem, en funcionament, perquè si no els mates o es podrisses. I el problema que tenim en aquesta avenida, que ja ho explicarem un dia també i tal, és que se van tallar una vegada fora de plaç. I si se fija la gent quan passa, ara que està podant l'empresa, m'ho està dient, estan totalment corcats en uns forats brutals per dalt que no se veuen des de baix i que això pot generar que en un moment determinat pugui caure una rama molt gran en terra. Estem inclús en esta poda sanejant-los i tallant tot el possible. La solució seria anar arrencant-los i estem plantejant-ho perquè estan molts en informes que tenim, pràcticament mig morts per dins i podrits, no?
Doncs acabem ja. Acabem amb Rosy Garrido. Diu, me gustaría saber si está previsto acometer alguna actuación en calles como San Joaquín y Cor de Jesús. En San Joaquín, desde Vallarri a Joan Bautista Llorens, las aceras son estrechas. Es muy complicado pasar con un carro y la situación se complica si viene alguien de frente y algún coche. Y en Cor de Jesús, los coches aparcan encima de la acera, por lo que dificulta el paso y si viene otro vehículo, pues muchas veces hay que invadir la otra acera. pues tornem, no, al tema de les voreres, que és algo que preocupa molt als veïns.
Bueno, la reflexió general anterior és ixa, és a dir, governem 7 anys, el Partit Popular ne va estar 16, els altres governs han estat molts anys i bueno, pues este poble té molta necessitat de fer molta reforma de moltes eres molt antigues i en 7 anys pues, se pot fer el que se pot fer i menys encara, no, pues, quan tens tantes dificultats en el passat, no, en l'herència rebuda i en els deutes que tenim. Però li tinc que dir que hem fet algun tocosetes estos 7 anys que anem a continuar fent-les. Ara anem a fer un programa pilot. En estos carrers que me comenta, concretament són carrers històrics del centre de la ciutat, que sí que és veritat que a lo millor en un moment determinat m'ho van plantejar, podíem haver agarrat i en asfalt, que és molt més barat, pues haver arreglat el tema i punto, no? I les seres igual, fer-les semi-peatonalitzar-les totes. Però volem provar a fer una cosa que me pareix interessant, evidentment, que és recuperar l'adoquí, no? El que tenia i tal, per dotar-la d'un poc més d'estètica i millorar les aceres, etc., per les més amples, el que la gent està demanant. Anem a fer la prova pilot en el carrer Doctor Font, ja està pressupostat econòmicament i ja s'està treballant en el tema, i després continuarem en el Santana i el Sant Joachim. Val? Per tant, forma part del mateix projecte i anirem fent-lo. El primer que anem a fer és Doctor Font en una empresa local, anem a provar a veure lo de l'adoquí, com mosis i tal, i com queden les seres i l'eliminació d'algun cotxe, i això és un tema delicat, però estem en allò, eh? Enguany anem a començar-ho i ho van a veure. I Cor de Jesús ja van fer un trosset, la gent ho recorda, val? I mos queda un trosset fins a la plaça 2 de maig, que evidentment pues, també la tenim en cartera i en el plan, i que en la medida de les possibilitats econòmiques i en quan puguem, des de luego que lo farem. No? Poquet a poquet anem fent el que podem, no? I sempre, evidentment, no acertem. Estic convençut de que moltes de les coses que se mos comenten i tal, igual cometem errors i ja sempre estem dispostos al principi de millora contínua i de rectificació, però de totes les preguntes, que algunes, evidentment, ja li dic que podríem millorar-lo i ho estudiarem, com he dit, n'hi ha algunes pues, que evidentment me dolen especialment, el tema de la censura a l'oposició, que és una falsetat absoluta, i el tema dels impostos i de l'endeudament, encarregamos a l'endeudament a aquest equip de govern, després de lo que hem viscut, és que n'hi ha tants datos objectius, val, que bueno, senzillament, o se ho vol creure-ho, perquè li interessa creure-se-ho, o senzillament pues, a mi m'agradaria i jo estic a la disposició per a donar-li tota la documentació, no meua, no? Del Ministeri, dels tècnics d'esta casa, de l'interventor, perquè veja quina és la realitat d'esta ciutat i qui ha endeudat a Villarreal. No?
Doncs bé, alcalde, com sempre hem respost a 10 preguntes, en tenim encara en cartera, evidentment, i s'aniran contestant la setmana que ve, doncs més, que en tenim 10 més pendents per ahir. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.